A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
En 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Voldràs dir Biel Juste.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Posa el pianista. M'ajuda una mica a relaxar-me.
A mi se'm cau la cara de vergonya, t'ho dic.
Hem decidit que era dia de disfressar-se pel tema del Carnestoltes.
Sempre pot ser perillós disfressar-se, perquè fàcilment pots fer cringe. Les coses
sí,
com sempre.
Però el concepte que heu triat, sobretot vosaltres dues, jo estic molt a favor. Hi ha un punt que fins i tot estic dubtant de qui sou, eh? Tu, Juliana, ja ho has dit, vas de Biel Juste, que és el model i empresari català de Tugeis.
I portes una dessuadora de la seva marca, portes una cadeneta que també podria lluir de Tugeis, unes ulleres de sol d'aquestes que porta ell.
És així.
El pentinat, també li has donat un aire molt Biel, que et queda
no
molt bé.
No s'ha rentat el cabell.
Ell i jo ens assemblem bastant, les coses com siguin. Hem fet broma diverses vegades. Tenim aquesta cara de guiri, que en un món de gent amb els ulls marrons i cabell castany sorprèn i fa semblar que ens assemblem.
Sí. I la Marta va d'Aitana Ocaña, amb una perruca negra, amb serrell, uns aros enormes, que passa la mà d'un nadó tranquil·lament.
No, la nina gairebé, quan he sortit de casa, ha fet mama! I me'ls volia estirar.
Vas amb una americana negra, amb una dessuadora gris amb caputxa.
Que fa molt de famosa, he trobat.
Sí, i unes botes altetes.
Altíssimes.
Que per cert, ahir a la nit vam estar comentant pel grup de WhatsApp
de
una situació.
Ah, clar,
jo vaig de nen que no li agrada el Carnestoltes i quan ha sortit de casa ha agafat la samarreta del Barça i se l'ha posat.
Tu vas de... No, vas de Gundogan. Tens una retirada al Gundogan.
No, jo no sé qui és, però segur que t'hi assembles.
Estic veient per les pantalles d'aquí a l'estudi.
I t'agrades, eh?
Realment sí que semblo en Gundogan.
Quan et vegin els pericos, et cancel·laran.
No. Bé, ahir a la nit hi havia un debat molt encès en aquest programa. Va arribar un punt que la Juliana fins i tot va perdre els papers i ens va insultar a mi i a la Marta. Un debat que va néixer arran de la seva disfressa. I la pregunta que ens van fer és... L'Aitana Ocaña i en Biel Juste, més enllà de si són amics o són nòvios o el que siguin, parlen català en la intimitat? I hi ha dos bàndols molt diferenciats.
Sí. Jo opino que no. Jo opino que parlen en castellà.
Que es van conèixer en castellà i parlen en castellà.
I que l'Aitana se sent més còmoda en castellà i, per tant, en l'amor, imagino que... abans de passar-se al català, prefereix utilitzar el castellà. És la meva teoria, no és informació.
A veure, tots sabem que l'Aitana es sent més còmoda amb el castellà perquè és la seva llengua materna i tots sabem que quan podem traslladem la nostra llengua materna a les relacions sentimentals que tenim. Però, si l'Aitana es sent incòmoda parlant català, encara més incòmode sent Biel Juste parlant en castellà. Aquesta és la meva tesi. És a dir, Biel Juste no pot enamorar-se en castellà.
Però en Biel Juste fa servir el castellà per la feina. Quan fa aquestes festes a Eivissa de Tugeis, clar que fa servir el castellà. Si porta gent de tot Espanya.
Però tu ho has dit, a la feina. Jo conec la família d'en Biel i estic 100% segura que el Biel parla en castellà, en català a les noies que els agraden. Si més no, segur que de tant en tant li diu alguna cosa romàntica en català. O fixa't, mira, saps què et compraria? Ell en castellà, ell en català. Bilingüisme pur i dur.
Jo crec que no. Jo crec que això no passa.
No, anava a dir, es diuen t'estimo, però ens estem avançant molt, eh? Vull dir, no sé com és aquesta relació. No, perquè potser encara no s'ho han dit mai.
No, jo crec que encara no han oficialitzat res. Han fet el típic de dir-se, ai, a mi m'agrades molt, estic com il·lusionat, tal, però no han començat a sortir. La qual cosa agraeixo. Perquè quan més dura la guerra, més dura l'amor.
Aniràs amb les ulleres de sol tot el programa?
És que
no sé on mires...
És que justament amb Biel Juste també té els ulls blaus, vull dir que no és per personatge.
Treu-te les ulleres.
No, però fa molt Biel Juste aquest tipus d'ullera de sol de ciclista.
Sí.
Passen 11 minuts de la una, aquests dies estem parlant molt de diners, i ara posarem xifres a les col·laboracions més ben pagades d'algunes influencers.
Sí, perquè el tiktoker Abel Planellas va fer de reporter la gala dels Premis Army a Madrid, que ens el vam perdre. Jo ni sabia que es feien, era la primera edició d'aquests guardons, i ell va poder parlar amb creadores de contingut com Lola Lolita, Sofia Surfers o Paula Gonu, i a totes els va fer la mateixa pregunta, que era... ¿Qué vas poder comprar amb la teva col·laboració més ben pagada?
Mi col·laboració mejor pagada, un piso.
¿Qué te podrías comprar con tu col·laboració mejor pagada?
Un coche, el mío no muy bueno.
Yo igual, pero tampoco te pienses un coche en cotazo, ¿eh?
Una entrada de un piso, una entrada.
¿De cuántos metros?
De puñetreta.
Lo más caro, un bolso de Prada.
¡Olé, la razón!
No, hay muchos bolsos de Prada.
Entenc que costi de processar tanta informació i tanta pasta, però per si no ho heu retingut, Bolsos de Prada es comenta, cotxes no tan bons, Lola Lolita diu que té l'entrada d'un pis gràcies a una col·laboració, i la catalana Paula Gono directament un pis.
Jo crec que quan la Paula Gono diu que un pis es refereix també a l'entrada d'un pis, eh? No al pis
sencer.
Tu creus
que sí?
Jo crec pis sencer.
No ho ha desmentit, de moment, i és una notícia que s'ha fet una mica viral.
Jo crec pis sencer perquè, a veure, pisos... Hi ha un ventall bastant ampli de preus, però jo penso que una col·laboració amb Paula Gono de 6 xifres, d'uns 100.000 euros, penso que és possible i que pots trobar algun piset per 100.000
i no estem parlant del 2024, eh? Estem parlant d'altres anys on la Paula Gono realment tocava una de diners, que de seguida en parlarem, era al·lucinant.
Que també s'hauria de parlar de què significa exactament una col·laboració, perquè no crec que estiguin parlant de publicar una foto a Instagram, que també són... Vull dir que quan parlem d'aquestes coses, com que és un negoci molt desconegut, costa molt d'entendre, i probablement elles estan parlant de campanyes anuals, per exemple, d'un contracte amb una marca amb qui et compromets durant un any a fer moltíssim
i ser imatge de marca, no? Per
exacte,
exemple.
En esdeveniments, a una certa exclusivitat, llavors, per això també els preus pugen tant.
Però això que dèiem, que hi va haver una època en què la Paula Gono facturava moltíssim, jo buscant notícies del 2020, de fa 4 anys, i de YouTube, per exemple, guanyava 13.000 euros bruts al mes, que després quedaven menys, això està claríssim, i tu domines més, Juliana, però, home, només de YouTube ens estem aquí deixant totes les col·laboracions amb marques.
Exacte,
imagina't.
És el gruix del negoci.
I realment tot quadra perquè quan va anar a la Resistència per primera vegada, que això va ser l'any 2019, va revelar que tenia més diners al banc del que molts ens pensàvem.
Entre 500.000 i un milió.
Vale.
Sembla una persona diferent, perdona.
Clar, fa 5 anys, d'això.
És molt
fa
ben. 5
anys. Fa un munt, però entra...
Llueix, bueno, llueix la seva cosina.
Però aquesta era l'època daurada de la Paula Gono. Clar que aquí tenia aquests diners. I el que passa és que l'any passat va visitar Can Broncano una altra vegada i a la mateixa pregunta de quants diners tens al banc, ella va dir que menys que l'última vegada que hi havia passat, per tant, menys de 500.000, un milió, perquè el nas que s'acabava d'operar li havia costat molt car.
No ho comentarem, però podríem comentar durant moltes... Si això fos una taula de bar, ara es dirien de l'alçada d'un campanar. Això és veritat o no?
Sí, sí, però no és un programa.
Em pensava que diries que en tenia menys perquè havia invertit en pisos,
no,
o en cotxes...
No, que potser volia fer una mica de broma, també, perquè havien estat parlant durant l'entrevista del seu nou nas, i això, però jo crec que també és perquè ha invertit i ha fet unes bones jugades, econòmicament parlant.
Seguríssim, però també és
amb
perquè...
Amb la seva
com
cara
deies...
ha invertit, també. Vull dir,
sí,
la veus canviada,
però és que
la Paula
potser
Gono
també es pensa que és feina, això.
Sí, sí,
clar,
potser...
Si
no sé si s'ho desgrava.
Clar, això t'anava a preguntar.
No ho sé.
Si la teva feina està vinculada a la teva imatge, totes aquestes operacions estètiques...
No,
pots...
no ho tinc molt clar si es pot justificar.
Que entri Gerard de Lucas,
bueno,
i ens
hauries
explica,
de parlar llavors amb l'inspector d'Hisenda que
sí, ja tenies feina sense operar-te el nas, no sé exactament on està la línia. Però jo crec que també té menys diners perquè està en un moment molt més fluix la Paula Gono, de moltes menys visites, de molta menys audiència.
És veritat.
També d'ella de fer molt menys contingut, perquè quan estàvem comentant aquestes xifres de 13.000 euros bruts en un mes a YouTube, era una època que la Paula Gono potser es cascava 3 vídeos a YouTube a la setmana.
I ara molts ja no milions fa. Cadascun. Molts. I és veritat que aquest estiu, per exemple, ha tornat a YouTube amb aquells vídeos del seu camí de Sant Jaume, i les xifres és que no li arriben ni a la sola de la sabata a les anteriors.
I
però són
normal.
Èpoques, clar, és que són èpoques.
I no passa absolutament res, i hi ha modes, i ara hi ha gent que està al focus, i ella, en canvi, està tranquil·la, i potser és més feliç que abans.
Això no ho sabem, però potser també ho ha passat malament, eh? Perquè això d'estar dalt de tot i de cop i volta baixar, no és sempre t'ho ensenyen a gestionar bé.
Parlant de diners, qui també ha passat per la Resistència, i ho ha fet aquesta setmana, ha estat la presentadora i humorista Eva Soriano, que és de Reus, que no ho sabia, i en David Broncano, al final de l'entrevista, li va fer la classe que pregunta, que també va fer en el seu dia la Paula Gono, que és aquesta, de quants diners tens ara mateix?
¿Dinero en el banco? Muchos programas, muchas campañas.
A ver...
Campo frío. Ahora sabemos lo de Campo Frío.
Las compresas también.
Que te pagaron sin
Crisia
ir.
También. ¿Puedo decir de dónde...?
Tanto y tanto, sí.
¿Entre un euro?
No, no vayas por ahí, no vale eso. Entre un euro y 100 millones de euros no vale, porque claro.
Vale. Un 1.100.000.
¿1.100.000?
1.100.000 euros són els diners que té al banc. L'Eva Soriano.
Quan hi ha tants diners, la gent? De veritat que no ho puc entendre.
Escolta, potser també va rebre una herència d'aquestes, que jo que sé, que li va fer pujar el compte.
No, i ha treballat molt en castellà, en una indústria molt ben pagada, fent molts anuncis, que és el que deien. Jo crec que la ràdio deu cobrar... El que cobra un any a la ràdio s'ho cobra amb l'anunci de les compreses en rodes d'un dia.
Perquè la ràdio no és el mitjà més ben pagat, i això ho sap tothom.
I que també hi ha molta diferència entre fer ràdio i tele a Catalunya, que nosaltres coneixem una mica el sector i sabem els sous que es paguen, i el que és fer ràdio i tele per tot l'estat espanyol.
Correcte.
Els contractes són molt més grossos.
I quan va fer-ho cara més suena, segur que
igualment
va cobrar una pasta.
Vull dir que sí, sí. 1.100.000 euros és el que té al banc, que ha explicat que és tot el que té, que ho té ficat al banc, perquè no és propietària de cap pis ni res, perquè li fa molta por gastar-se diners del compte corrent.
Déu meu,
llavors
però
entenc que viu de lloguer i que no s'ha comprat mai res i guarda els diners. Li fa
sol
cosa invertir.
Bueno. Però a veure, una cosa, comprar-se un pis
és una inversió.
Clar, vull dir,
ella pot.
I a més, la tranquil·litat que et dona saber que tens un lloc on viure, per mi és insuperable.
Sí,
prefereixo
sí, sí.
Això i tenir molt menys diners al compte bancari.
Ella li fa por prendre aquestes decisions, suposo, per si s'equivoqués i fos una mala inversió. Creieu que és una pregunta incòmoda demanar als convidats quants diners tenen?
Per mi sí, jo sóc molt català en aquest sentit.
És que és molt català,
no
ho dic,
ningú sap quants diners tinc jo al compte. Bé, la gent, el meu, la gent
el gestor, i sí,
però vull dir-te, ningú, em sembla una cosa que no, bueno, de mala educació.
A mi em sembla una pregunta incòmoda el 2019, quan encara no estàvem acostumats que es fes. Uh-huh. Ara, si vas a la resistència, saps què t'espera. Uh-huh. No?
I tu la respondries,
no,
si te la fessin?
No, faria, jugaria això també del rang. Uh-huh. Però faria un rang molt gros.
Sí, jo és que de veritat amb això sóc tan catalana, lo dels diners em sembla molt delicat. Tant si en tens pocs com si en tens molt, per què ho has de dir?
Sí.
Mira, que amb altres coses no s'ha
Roger,
puritat,
tu diries?
Eh?
Tu no ho diries ni de broma.
Per un moment pensava que sí que ho diria.
I per què no
ho
dius aquí?
M'he pensat, llavors et demanaran. Digue-ho. I no, no ho penso dir.
Digue-li, tonto.
No ho penso dir. No. Però m'agrada molt saber saps els diners que té la gent, saps?
Saps què podríem fer? Podríem agafar un paperet, cadascú apunta el seu i diem les tres xifres i ningú sap de qui és cadascú, saps? Que l'audiència jugui a endevinar.
És boníssim,
és
això.
És molt bona idea.
Però anem supertard.
Ai, calla! Minuts.
Mira, més gent que té diners, per exemple, Taylor Swift, que fa dies que és notícia, i no només per la música, també pel tema dels jets privats que ara comentaven, Joel Díaz, que no
és
sé
clar,
des de quan interessa Taylor Swift.
Escolta'm una cosa, compartim redacció amb la gent de l'última hora i vaig coincidir amb la mateixa notícia, em sembla aquí un fall, un despropòsit.
Preguntes quan a Joel Díaz, des de quan és fan de Taylor Swift. Mira, Joel Díaz no parla d'una dona si no és per criticar-la. Això és així. Ell no ha parlat de la Taylor Swift fins que l'ha pogut cancel·lar pel tema dels jets. Misogini.
L'altre dia va fer un tuit criticant Dua Lipa.
Ja
va dir que la Dua Lipa molt bé, però que això de ballar se li donava fatal. A veure si podem recuperar el tio.
Sí, deia que ballava com la
columna d'un
pàrquing. Després un tio li deia que li posava catxondo la Dua Lipa, o algo més explícit, tipus a mi se'm posa dura quan la veig, i ell li deia una cosa no treu l'altra.
Mare meva.
Mira, Joel. Mira, Joel.
Joel, el telèfon dels al·ludits és el de la ràdio, o puges un pis.
Altres vegades hi ha entrat, en aquest programa.
Sí, amb el tema, amb aquell altre tema, que, bueno, el tenim aparcat.
El tema. Mira, Taylor Swift també aparcarà un dels seus jets privats. De seguida ho explicarem millor. Però fa molt de temps que se'n parla, qui no es fa ella dels seus avions privats, a qui els deixa, quan contaminen. Un dels titulars que van sonar més va ser que ella els feia servir per trajectes que podien fer en 30 minuts en cotxe. No va quedar gaire bé, ella. Però la novetat és que un estudiant de 21 anys, de Florida, en Jack Sweeney, s'havia dedicat a rastrejar els jets de la Taylor Swift i a compartir públicament la seva ubicació. Però no només els de la Taylor, també d'altres famosos, com per exemple Elon Musk, Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, una mica la gent que tocava panoja. I perquè us en feu una idea, els mitjans l'anomenen el Robin Hood del medi ambient, mare, cosa que m'ha fet molta gràcia.
Per mi fora de lloc, eh?
Fora de lloc. El cas és que davant d'aquests fets, Taylor Swift ha amenaçat en prendre mesures legals contra l'estudiant, perquè, clar, ella considera que fer pública aquesta informació atempta contra el seu dret a la intimitat i a la seva seguretat, perquè és veritat que té molt assetjador la Taylor Swift. En Jack, per això, diu que ell, senzillament, feia servir dades públiques que proporciona la FAA, que és l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units, i que mai no va voler causar cap dany a la cantant. Doncs coincidint amb aquesta disputa, ara també s'ha sabut que Taylor Swift ha venut un dels seus jets. La venda es va fer el 30 de gener, aneu apuntant, segons recull l'Autoritat Federal d'Aviació, i és un jet que tenia des del 2009, i que segons el Daily Mail tenia un valor de 40 milions de dòlars, però de tan atrotinat que el tenia, l'ha acabat venent per 7 milions. O sigui, una bona rebaixa.
Deu ser una mica com els cotxes, eh? Que
home,
la que
clar,
els matricules ja valen la meitat, que diuen
home,
a casa meva.
Home, però és que a part si realment aquest jet havia volat tant.
Porta molta tralla, aquest
i
jet.
I porta sí, una tralla sí, impressionant.
Sí, sí. Sí, sí.
I aquí la Vanguardia també explicava que el 2020 la Taylor va vendre un dels seus jets i ara només en tindria un, sembla. Només entre moltes cometes, perquè jo no en tinc cap i no tinc perspectiva de tenir-ne.
Jo és que no sé ni com llueix un jet, nois.
Bueno, és com un avió.
Com un avió més petit.
Com un avió petit. Sí, ja, però per dintre.
Però molt luxós.
Entén-me, sí, evidentment em faig una idea, però vull dir que em costa molt d'imaginar, perquè no l'he vist mai cap
realment. Mira't un dia el reality de les Kardashian, que també fan servir el jet com qui va a Cardedeu, i veuràs que allò sembla, escolta'm, el menjador d'una casa,
a
pràcticament.
M'aniria molt bé a mi, eh? Un jet privat per anar de Cardedeu a Barcelona, i et podria recollir a tu cap allà a Gurb.
No, jo ja vaig bé amb el meu cotxe.
Jo penso que et més et val també no ficar-te amb tanta polèmica.
Amb perquè... el bé que es va amb Renfe, que pots aprofitar el temps per llegir.
I tant que sí.
Marc Andreu, bon dia.
Bon dia, pendons.
Sort que t'has posat aquesta calva de mentida, Marc Andreu.
A veure, de què t'has disfressat?
Perquè...
Zigue-saga. Una mica així. No, parla...
Ho fas tan malament,
mare, és no passa res. Pena, per favor.
No és un programa d'imitacions, per sort.
Per sort.
Per sort.
Ni de disfresses, perquè realment...
Vas de Pep Guardiola. Llavors, t'has posat una calva falsa.
Clar,
una...
és evident, no?
Allò, sí.
Per l'oient que no ho sàpiga, el Marc Andreu ja és calb de
soc
casa.
Soc calb?
És a dir, que soc no faria
rapat,
falta.
Diria jo. Bueno, no soc calb.
I has agafat una mica de polvostal, que te l'has passat per la barba.
Ahir el Marc Andreu em va escriure al vespre i em va dir, pots passar tres looks d'en Pep Guardiola? I bé, ell ha fet el que ha pogut.
Clar, perquè jo no tinc camisa a casa, també. Portes... Jo tinc de suadora, recordem que només tinc de suadora.
Però portes, t'has posat un jersei una mica apretadet, que en Pep és d'anar apretadet,
sí.
En una època.
Molt moda italiana. En
pantaló fosc, sabata,
sí,
crec que portes.
Rellotge,
i t'has posat un rellotge que ocupa tot l'avantbraç, ple de brillants i diamants.
Per mi és una falta de respecte aquesta disfressa, perquè el Pep Guardiola, estarem d'acord que és un dels tios més sexis que ha existit
i
mai.
I més elegants gràcies a la seva dona, Cristina.
És exactament així, i que tu el representis d'aquesta manera, a mi em sembla d'una poca vergonya i d'una poca sensibilitat bestial.
Molt bé, dit això, se'm fa molt estrany mirar-te, vull dir, no t'incomodis si miro endavant, perquè realment és una imatge dantesca. Escolta'm, què està passant a la tele aquests dies?
Doncs no sé si recordeu el programa de cites que està preparant 3CAT, que està ja a punt de sortir, s'estrena d'aquí res.
Ai.
Benvinguts a Love Cost, un dating on pots trobar l'amor... o no. A cada capítol, un o una protagonista vindrà buscant l'amor i tindrà l'oportunitat de trobar-lo amb una de les quatre persones interessades. Però, spoiler, n'hi ha dues que no volen l'amor, volen els diners. Els interessats hauran de treure les seves millors armes de seducció i també picar molta pedra per demostrar al protagonista que són la parella dels seus somnis. O almenys fingir-ho per endur-se els diners. Sinceritat o mentida? Amor o diners? Un final feliç o simplement un final? La resposta queda guardada dins d'una maleta. Si voleu saber com acaba aquesta història, aquí comença Love Cost.
Enganxadíssim. Quantes decisions
també,
a prendre, no?
Que ho fa la Núria.
Sí.
M'apassiona, és boníssima.
És excel·lent. Una cosa, el que jo no puc entendre és perquè 3CAT fa 3 anys que sortiria, va avisar que sortiria aquest programa. És a dir, hi ha una qüestió de comunicació...
Perquè 3CAT s'il·lusiona, com tots nosaltres,
clar,
i a la que tens un PowerPoint guapo, que llueix a programa.
Sí.
Necessites explicar-ho?
Però fa un any que parlem d'aquest programa i encara queda que surti.
Només fa 4 mesos que parlem d'aquest programa, de fet. I surt la setmana que ve, que és el dijous 16, ja podràs veure-ho. El dijous 15, perdó.
És la Núria Marín.
És la Núria Marín, que és la presentadora del programa. També heu pogut veure, si mireu el videopodcast, com és el set, diguéssim, on passarà tot, que és com així industrial, amb una mica de colors molt bàsics, vermells, blaus i grocs. I això és una mica el que més critico, el plató, que és com molt net, molt neutre.
Una mica Super 3, depèn de com, no?
Volia, és un restaurant tipus First Dates?
No, tampoc això, però no, clar, jo no, anava amb unes expectatives. Anava expectatives.
Què pensaves,
First
tot de color
dates,
rosa?
Expectatives, no,
butaques.
Expectatives, la Isla de les Tentaciones, aquest tipus de coses de cites.
Influències,
sí. I m'he mirat els primers capítols, nois. I m'he trobat que m'ha descol·locat. Dura 50 minuts l'episodi, més o menys, i sempre veiem com un pretendent, hi ha 4 pretendents i una persona que va buscar l'amor durant tot l'episodi, i realment no m'esperava gens això. És com tot molt net, tot molt... una mica blanc en aquest sentit, vull dir, no és molt follonera.
Que llueixin les persones...
Però és, vull dir, està muntat així un llenguatge d'humor, diguéssim, o no?
No molt. Està com molt un estil més documental, així jugant també amb les cites.
Documental?
Però t'ha agradat documental.
O no? Documental?
No t'ha agradat gens, l'has odiat.
És el contrari d'Epic Nails, que Epic Nails és molt picat, molt humor. Això és com més d'estar tranquil·let, mirant així relaxat, amb un còctel.
Marc Andreu, tu i jo, que fa 15 anys érem consumidors de programes de 4, estil Un príncipe para Corina...
No és aquest estil.
No.
És tot molt més lent.
És molt més català.
És molt més català, però, de fet, hi ha una cosa que m'agrada, perquè, de fet, tenim un tall en exclusiva al programa de com són els concursants, en aquest cas d'un dels episodis. Així es presenta ell.
Soc en Dani Rebollo, vinc de Barcelona i de Girona, perquè visc a dos llocs, però soc actor i director i em dedico a donar classes de teatre. Classes de teatre i totes les feines que pugui sortir.
ja està, no ens
explica res més. La meva vida he tingut dues parelles. La primera, que va ser una relació molt llarga, una relació tancada, estable, de casa, gos, cotxe, durant 12 anys. I després vaig tenir una segona relació que era un trimoni. Molta gent diu, ai, però això és difícil. No, perquè la relació és una, amb dues persones, però és una. I com més divertida, més disbauxada, és a dir, vaig passar d'un costat a l'altre costat, però no n'he tingudes tantes realment.
Ve d'un trimoni?
D'un trimoni.
Quina feinada, no?
Però sí que és veritat que són perfils molt més madurs. Vull dir que no són aquests tipus que van a buscar càmera i que els agrada fer el show, sinó que es nota que et venen aquí amb la intenció de buscar els diners, però també potser buscar una mica de cita i parella.
Però això és lo de menys, no? Vull dir, realment la gent no va a buscar l'amor. Vull dir, t'apuntes perquè és un format de tele i perquè, a més, hi ha un incentiu econòmic. I per... vale que potser sí, també tens la intenció de, mira, si t'agrada algú, però no és la prioritat.
Escolta'm, quants diners estem parlant? Perquè ja sabem que la travessa inicialment eren 10.000, aquesta temporada ho passen a 20.000, Epic Nails crec que estàvem a 15.000, sí, no? Sí. Les ungles. I a Love Cost, quants calés?
Per programa se'n poden emportar 3.000.
Molt
3.000
bé.
Euros el que enganya, perquè si no vas a enganyar, doncs t'emportes una cita, realment. Vull dir, a un hotel, a un restaurant, una coseta així. I això és un programa que tindreu sencer, els 6 episodis complets, aquest pròxim dijous 15 de febrer a la plataforma 3CAT.
Vull dir que ho emetran a la tele, això, en algun moment?
Jo crec, això no us tinc la informació concreta, però tot això s'acaba emetent i crec que és un estil de programa que es pot emetre a la tele i al català de que ha mirat normalment TV3 li agradarà.
Te'ls has mirat tots?
Només he pogut veure dos, perquè fa una hora que els tenim.
Acaben bé?
Hi ha que acaben amb sorpresa, amb giro.
Però de l'1 al 10 quina nota li poses?
A mi no m'ha atret molt, la veritat, però no soc, perquè no sóc el consumidor.
La mostra és molt petita.
Pots criticar 3CAT, també.
No, sí, ho sé, en plan d'Epic Nails.
Què li poses, un 3?
Per mi, un 6.
Està bé.
Però per mi, vull dir que...
No, clar, ja t'he demanat a tu, no ningú més. No has de respondre per ningú més, Marc.
Que pateixes que vinguin Siegfried i et giri la cara.
Exacte.
No passa res.
Siegfried ja sap que no tot pot fer. A totes, Siegfried és una bellíssima persona.
Jo vull la final d'Epic Nails i estaré content. Els dos últims episodis.
Va, més estrenes.
Sí, perquè no sé si recordeu que encara estan preparant més realities, 3CAT. El Tros, us sona? Què
Home,
recordeu del Tros?
Portem 7 mesos parlant d'aquesta...
No s'ha fet ja el Tros?
L'Anna Simón i en Miquel Montoro. I mira, doncs justament estaria molt bé que s'estrenés ara, perquè està d'actualitat el tema.
De fet, se'ns va gravar l'estiu i encara no ha sortit cap imatge promocional ni res, però recordem de què anava, perquè jo no vull explicar la sinopsi, però mira com l'explicaven el tot.
Ai, no recordo.
Es busca el millor pagès i pagesa de Catalunya. Hi haurà 10 parelles en total. 10 pagesos amb una trajectòria doncs, experimentada i 10 urbanites que no els agrada gens al camp, els avorreix estar al camp i, per tant, la cosa promet.
Jo conec gent que ha participat en aquest format,
I què t'han dit?
Els hi ha agradat. Em consta que els hi ha agradat. I és gent molt més jove, crec, perquè la gent que jo conec que ha estat concursant del Tros és gent entre 20, 22, 23...
Perdona una pregunta que, si no vols, no responguis, però... És veritat que se li va proposar al teu nòvio participar al Tros?
Sí, però se li va proposar a tothom.
Val. Em sonava.
No ho dic per treure-li mèrit amb ell, sinó que crec, ho dic com a cosa bona, justament per 3CAT. Crec que van voler fer un càsting molt ampli, perquè no era participar al Tros directament. Era apuntar-se al càsting i poder com, bueno, que el tinguessin en
molt
compte.
I
que el... Sí. És que això passa molts càstings, no? Que de vegades t'escriuen perquè t'hi apuntis.
Sí.
No és allò que a veure qui troben de la gent que s'hi ha apuntat perquè sí.
No, hi ha una gran feina amb aquests programes de càsting.
I de fet, les dues persones que conec que finalment sí que hi han participat és gent a qui també els hi van fer la proposta de sortir, de participar al càsting, i també és gent que fa coses a les xarxes.
I coses a Eva, també, dins de la corporació, i encara és d'Eva, d'aquest nou canal digital jove. Vull dir que allà trobareu aquest tipus de concursants, i també comentar que el jurat, com ha comentat ara mateix la Marta, és una de les persones de les quals ahir veu parlar d'ell, el Miquel Montoro, que també serà jurat amb una altra companya.
I valora això, doncs aquest jurat format per en Miquel Montoro i per la Marina Piferrer, ara ho he dit, que és una pagesa de Lleida,
De Lleida, de Ponent.
Indica una mica també la figura dels pagesos de Lleida i pageses, sobretot, Marina?
Exacte, n'hi tenim moltes de pageses de Lleida i les tenim de reivindicar perquè elles són fortes, empoderades i molt unides. Molt unides perquè no es tenim de visualitzar el territori català i espanyol.
I tot això presentat per l'única i immillorable No, no, vull dir, no sé per què li faig tant la pilota també de sobte,
sí, perquè,
no?
L'Anna Simón, com que has fet enrere,
què li deus?
Has dit immillorable i has dit, ai, potser sí que pot millorar.
I un que ha faltat el respecte a totes les presentadores del 3CAT. Que hi immillorable.
És veritat que fa molt que no veiem l'Anna Simón fent contingut en català, eh?
I ella en té ganes.
Sí, en tenia moltes ganes, en tenia moltes ganes, perquè, en fi, vaig ser mare, em vaig agafar una temporada d'estar a casa amb la meva nena, però ja allò que diuen que la cabra tira el monte, no? Doncs ja era com, ui, tinc ganes, tinc mono de fer alguna cosa, i quan em van proposar el tros vaig dir, allà que vaig, perquè això ha de ser espectacular, i ho està sent, eh? També riem molt, eh? Tampoc ara vull que penseu que això, escolta, és un patiment constant. No, riem moltíssim, perquè hi ha pagesos i hi ha urbanites que, escolta... Escolta, sembla
que ens agradarà més, el tros o la travessa? Jo crec que la travessa, però està clar que aquí s'han passat bomba, eh? S'han passat pipa, teta.
T'explico que m'han dit coses del rodatge. Rodaven dues o tres setmanes seguides, amb convivència inclosa.
Sense mòbils. Això a mi em consta, també.
Van haver-hi embolics?
Corredisses per les nits, m'han dit, també. L'únic que això potser no es veu clarament en el programa.
Però nosaltres ho investigarem.
I penseu que ho produeix la productora, que es diu Xan Iberia, que ho produeix també Masterchef, que són aquests que els agrada muntar coses amb molta salsa.
Però de la casa no ensenyen res, eh, Masterchef?
Però ja hi ha mal rotllitos i aquestes coses.
Quan ho veurem i a on?
De moment diuen el segon trimestre.
Mare meva, tio.
A 3CAT.
Però llavors per què vigen amb... Per què n'estem parlant llavors?
El segon trimestre als col·les és ja, eh?
No, d'aquí un mes, més o menys, no?
Ah, sí, al caure, doncs aquí un mes.
No, el segon trimestre de l'any. Ara estem al primer trimestre de l'any.
Ah, jo dic a les escoles, ah.
No, de les escoles no.
Escolta'm, bueno. No has parlat d'un contingut que a mi em té il·lusionat i que quan vaig saber la notícia que encara no era pública... Se'm va fotre la pell de gallina.
Què és? 25 anys. 25. És el temps que dorm una persona al llarg de la seva vida. 25 anys de nits. 25 anys de somnis. D'insomnis. O de malsons. De nits en blanc.
A veure, és una careta molt llarga. Potser no cal que l'escoltem tota, no, Roger? Perdona, perquè sé que per tu està a casa ara mateix.
Sí,
és l'eclipsi del suplement, aquesta secció que fa el Roger Escapa. Doncs fa poc es va saber que ho farà a 3CAT, això. Farà una mica aquest tipus d'entrevistes més íntimes, les portarà a 3CAT i tindrà el seu programa de tele.
Que bé, perquè... no l'he felicitat. Enhorabona, Roger.
I em consta que li feia molta il·lusió a l'Escapa fer televisió. De tota manera, et diré, ara ho anunciem i sabent una mica els ritmes de 3CAT, potser no ho veiem fins d'aquí dos putos anys.
No.
El ritme que van les coses, no. Tio!
Ahir veu parlar de sitcoms que es poden enviar, no sé què. Vull dir,
5 anys, va dir el Pau Espar, que faltava per veure aquella sitcom.
També és veritat que estem acostumats a la velocitat de la ràdio, que tot és molt més imminent, i en canvi la televisió tot plegat es fa lent i lent i lent. No?
És així. Però, clar, llavors potser no caldria que ho expliquéssim ja, no? Perquè, home, total, però, si ens hem d'esperar...
No, perquè la gent ho sàpiga, que també no només està els caps de setmana, sinó que entre setmana el Roger està allà treballant un programa de tele.
El pobre Escapa farà una llista de gent que li sembla bé per entrevistar, els entrevistarà, i quan surti serà gent completament desfassada i ja de tant de temps que haurà passat.
No, home, no, l'Escapa això ja ho gestiona molt bé. No sabem quan, no?
Mira,
home, s'està preparant.
Però seguirà fent el suplement, no? Suposo.
Sí, sí.
No és incompatible.
Clar. I exclusiva de Juliana Canet.
Ai.
Em consta que Roger Escapa està fent classes.
De què?
Bé, tu quan fas un programa de tele després de tant de temps fent ràdio, és probable que necessitis una mica de coach. Una molt mica bé. De persona que t'ajudi a tenir potser més intenció, a interpretar millor, no? A fer de... Bé, a projectar l'oreu.
A treure't certs vicis, no? Posturals.
Exacte, ai. Coses de l'aspecte físic, que aquí a la ràdio ens és absolutament igual, i venim en pijama i estem encorbats, sí, sí, i ens mosseguem les ungles en directe, i a la tele no ho pots fer. Raquel Delgado és la persona que s'està encarregant de fer això. Una coach d'actors i de presentadors de televisió que algun dia hauríem de portar, perquè també ha tingut a la Laura Escanes, a mi, perdoneu-me per posar-me al mateix nivell que la Laura Escanes, però és veritat. Vull dir que amb l'Andreu Buenafuente he treballat, amb la Sílvia Abril, amb Alberto... I en l'Escapa està allà ara mateix, treballant
molt
amb
ella. Molt bé, doncs a seguida també haurem de parlar de coach de seguida. Marc Andreu, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Quan et trauràs això del cap?
El què?
Sembla un globus tallat per la meitat.
També, sou molt durs amb mi, eh?
Perdona'm, no, a mi m'ha agradat molt aquesta secció.
És que, si no me la poso, no es disfressa, enteneu això? Perquè si no vaig disfressat del Barça,
un moment,
si estigués...
No, fora. Jo me'n vaig amb la nina ara
mateix. S'ha obert la porta de l'estudi. A veure, sou aquí, Pau Espark.
Em sembla una falta de respecte per l'oient.
Casc de moto.
Va de motopapi.
Va vestit amb un jersei de color negre i uns pantalons vermells.
Bon dia.
Jo crec que t'has d'explicar, perquè realment...
Vaig d'incògnit, perquè així és com es va presentar el jurat d'Eufòria la temporada passada.
Tan de nínxol i tan concret això. La Marta va d'Aitana Ocaña, una artista mundialment famosa. I tu vas ni tan sols d'un coach concret, sinó de concepte en general.
Anem directe a publicitat. No vull saber res més. Ara parlarem aquest tio. 1, 2, 3.
Que no surti d'aquí la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Cinc minuts i tres quarts de dues. Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
Vestida de... Uf.
Què passa?
No, el to de veu i tot plegat.
Em posa nerviosa en Roger.
Sí, sí.
Estic més guapa, Roger, avui.
Vas de Rosalia.
La Laura últimament està d'un ligon que s'ha d'anar amb compte. S'ha de vigilar amb la Laura Grau.
És que per un moment
si
he dit...
Si ens trobeu pel carrer, tocava la policia.
Home, dic, no, sisplau. Rosalia m'està mirant als ulls i se li està trencant la veu mentre em saluda.
Perdona, recordem que en Roger, almenys fins fa dos dies, a l'avió d'Instagram tenia posat Motopapi.
Sí, no, sí, ho vaig treure Roger, perquè em van avisar les meves companyes. Vas de Rosalia, vas tota vermella, pentinat també, companya, molt bé, vull dir que molt controlat.
És
tot.
La meva disfressa de confort, però és veritat que ara mateix a la vida jo crec que la Rosalia i jo tenim moltes coses en comú.
Ah, sí? Tu també estàs amb en Jeremy...
amb un noi
que fuma, estàs? Potser Laura Grau?
Estem fumons.
Estàs fumona, eh? Doncs molt bé, vigila, perquè no.
Ai, no.
No
sé, Laura això. Grau ja és d'aquella que va a les festes i en comptes d'estar dins de la sala on passen les coses, està al carrer tota l'estona fumant.
Que no fumant. Ho faci.
Que és on passen les millors coses.
Tens la veu molt bonica, Laura, no fumis. Ni siguis fumadora passiva.
No he fumat. És molt perillós ser fumadora passiva, eh?
Molt bé. Escolta'm, Penélope Cruz estrena avui una nova pel·lícula que es diu Ferrari, on interpreta la parella del fundador d'aquesta escuderia de cotxes, i a la pel·li la Penélope parla en anglès, però clar, ho fa amb un accent italià, Pau.
Sí, és una pel·lícula que evidentment passa a Itàlia, però la direcció va decidir que els protagonistes parlessin en anglès i tinguessin un accent italià, perquè hi hagués aquest vincle amb el lloc on s'ha rodat. Aquest és el resultat de Penélope en anglès amb accent italià. You were supposed to save him! You promised me he wouldn't die! The father deluded himself! Només tenim el tràiler de la pel·li i, a més, hi ha pocs fragments en què la Penélope parli.
Heu sentit el deix italià? Perquè jo...
Jo he sentit l'espanyol. Clar, jo anava a dir això.
És que s'assemblen molt, em sembla, no?
Clar, sent una actriu espanyola, en realitat, vull dir, tampoc es deu notar tant la diferència d'accent quan parles en anglès, no?, que amb una persona italiana, o no?
Per mi, la Lady Gaga, per exemple, ho va fer superbé, quan va fer The House of Gucci.
Doncs representa que ella ha volgut treballar aquest accent italià i el podcast Smartless ha explicat que sempre té un dialect coach.
I'm always with a dialect coach in my life. Lately I work a lot with Tim Monick, who is...
I feel like I've heard of him.
Incredible.
Perdó, però és que per mi aquí també té el deix aquest italià, en el sentit que té aquest deix mediterrani, que ja se li nota que no és nativa d'Amèrica.
Com la Rosalia, que també quan parla...
O com la Úrsula Corberó, sí. Que per molt bé que el parli se't nota l'accent, però vull dir que no noto tant la diferència.
I que no és res dolent, que no. Quedi claríssim. No, no, això no. Per mi li dona un toc molt xulo.
Sí, el que passa que representa que ho ha volgut treballar amb el que mencionava Tim Monick, que ha estat el seu professor dialectal d'accent italià i és una d'aquests especialistes a ensenyar com parlar perquè sigui creïble, no sembli tan impostat. I, de fet, ella diu, Penélope Cruz, que és capaç d'interpretar en castellà, anglès, italià i francès. Quatre llengües. Fa més de 25 anys que va arribar a Hollywood, el 1998, i sempre ha treballat amb els millors professors de dicció, que jo diria que aquí segurament és una figura que no la tenim tan present, però existeixen, i a Hollywood tenen noms i cognoms, i tothom sap amb quins són els actors que han treballat amb ells.
Home, l'Institut del Teatre mateix, per parlar de Catalunya, també són molt durs amb el tema de la dicció, i de fet, de vegades es fa broma que es nota molt quins actors han sortit de l'Institut del Teatre perquè tenen una dicció perfecta, saps?
Home, estaria bé, la veritat, perquè s'està maltractant el català d'una manera últimament a la tele pública,
però també seria interessant saber si els obliguen o els forcen a fer l'accent, per exemple, de Catalunya Central.
Que jo crec que passa moltíssim i també passa molt a Espanya, que si ets andalús, per exemple, et fan que t'eliminis l'accent.
Doncs a Catalunya tenim molts casos d'evidentment professors de dicció i ara n'hi ha un de recent que és l'actriu extremenya Carolina Juste que va aprendre català per la pel·li Saben aquell.
Parla, explica les teves anècdotes, a la gent li fas gràcia.
Diu, oiga, usted domina l'inglès? Diu, home, si és bajito y se deja...
Va ser l'actor català Miqui Esparvé qui va recomanar a la Carolina la professora de dicció que va acabar tenint, que és la també actriu Babet Ripoll, i demà la Carolina està nominada al Goya a millor actriu per Saben aquell, i diumenge va guanyar el Gaudí a millor actriu, i el seu discurs d'agraïment va voler recordar la professora de català.
Vull compartir aquest Gaudí amb la Babet Ripoll, que m'ha ajudat molt, ha estat la meva professora de català i ara ets de la meva família, t'estimo molt.
Però és que diu unes esses i unes neutres que sembla d'Olot.
No, no, és increïble.
És flipant el bé que ho fa.
És increïble.
Sí, ha estat la meva professora quan de nen sempre diem, ha sigut, sí. No, ho he trobat fantàstic.
És que passa que la gent que aprèn català el parla millor que nosaltres. I perquè tant. L'aprèn des de la part més
no
acadèmica.
No agafa aquests vicis.
Clar.
Babet Ripoll, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Bon dia, molt bé, enhorabona. I com va rebre aquesta dedicatòria que et va fer la Carolina?
Doncs t'ho pots imaginar, estava flipant allà, vull dir, vam caure les calces directament, va ser molt fort tot plegat, molt, molt bonic, molt generós per part seva, va ser molt emocionant, la veritat, molt, molt, molt emocionant.
I com s'aconsegueix, això que ara dèiem, que acabi parlant un català que a vegades és millor que el català de molts catalans?
Ai, és que això és clar, depèn tant de la persona que et trobis a davant, depèn de la facilitat que tingui. La Carolina és una persona amb una oïda privilegiada. Depèn de la dedicació, del compromís, i és que en la Carol es donava tot, tot plegat. Té facilitat, té oïda, té dedicació, té compromís, és una actriu molt exigent, molt rigorosa, i llavors va ser com relativament fàcil que ho agafés tot des del primer moment. Nosaltres vam trigar 3 mesos, però depèn del cas.
Babet, tu vas treballar durant 10 anys com a actriu a La Cubana i expliques que va ser una bona experiència per aprendre accents. Com funciona? Com ens hem d'imaginar que és una professora de dicció?
Ui, mira, o sigui, jo començo com a actriu, sí, em formo en una escola i en aquella mateixa escola m'agafen de professora de dicció catalana. Començo com dicció catalana. Després entro a La Cubana i a La Cubana, clar, allà on vas hi ha un dels números, si no tota l'obra, si no part de l'obra, que s'adapta al lloc on tu vas, no? Llavors allà va tot encara molt més ràpid. Nosaltres de vegades arribàvem a un lloc el dilluns i el dimecres o el dijous estrenàvem. I a l'última gira, per exemple, el primer número, en dèiem el número regional, doncs ens tocaven als bars, hi havia un guió que s'havia escrit, que ja s'havia posat paraules concretes d'aquell idioma, d'aquell dialecte, però a menudo ens tocava anar al bar i a veure com la gent xerrava, com... I d'aquí vas fent-te tu la teva pròpia escola, el teu propi mètode, no?, d'immersió total, eh? Jo vaig a saco, vull dir, tal qual entren per la porta o per la pantalla, si és online, és tot en català o tot en castellà, o si ens toca fer accent mexicà, doncs ja, des del primer moment, som-hi.
El primer dia de classe, això, a la que s'obre la porta, quin és el primer exercici que fas fer?
Depèn de l'accent que toquem. Depèn, per exemple, en el cas de la Carol, el primer que... I, clar, jo no sóc profe, no? Jo no sóc mestre. Uh-huh. Llavors, tota la part de gramàtica, d'ortografia, tot això no ho toco tant. Però sí que hi ha certes... Hi ha un marc teòric que no em puc saltar, no? La neutra. Perquè a més trobo que és molt més fàcil, que quan tu li dius a algú d'on ve la neutra, no? És una A i una E en posició àtona. Quan no hi ha accent, es diuen igual. Generalitat, general, es diu igual. Ah, i llavors ja és com, ah, ja ho entenc, d'acord, no? O la O i la U. Doncs el primer que faig normalment és el tema de les vocals, perquè les vocals en aquest cas ens diferencien molt del castellà o ens diferencien d'altres llengües, no? O d'altres dialectes o d'altres idiomes. Llavors, normalment començo per les vocals i per donar res, 4 pautes teòriques, però 4. Primer, perquè no estic capacitada per anar més enllà, i segon, perquè si no la gent se t'avala.
I aquest exercici que hem vist, ja no per aprendre un idioma, sinó per la dicció, de posar un boli a la boca, així com si fos un os, això funciona o és un tòpic?
Suposo que devia funcionar. Ja no el faig servir, canvio, em surt l'arrel catalana, jo ho canvio per un tap de cava. Els poso un tap de cava a la boca que fa que s'aixequi el paladar, no? Perquè posar un boli a la boca sí que aconsegueix que, o sigui, que tens més espai, però és un espai com en horitzontal, no? Llavors, de vegades correm el risc com d'estar com de Barcelona, saps què vull dir? Com obrir però cap als costadets, i no, jo el que vull és espai a dintre la boca. Llavors això s'aconsegueix, sota el meu criteri, més amb un tap de cava. I si a més fem pàtria, doncs millor, no? Llavors el primer. La segona cosa és, compra't una ampolla de cava, carinyo, beu-te'l aquest vespre, i tap de cava.
Molt bé, ens apuntem l'exercici aquest per practicar aquí a la ràdio.
Estaria bé que vinguessis un dia, Babet?
És que és molt interessant.
Crec
tot
que necessitem nosaltres també.
Babet, t'esperem un dia aquí a l'estudi. Enhorabona i que vagi molt bé.
Vinga, que vagi molt bé, adéu.
Que vagi bé, fins aviat.
10 minuts i arribem a les dues.
Escolta, m'ha encantat la Babet, estic per apuntar-me jo a classes de català.
És que crec que ens fa falta, en sèrio, i tant.
Jo diria que ens convé tots, al final, perquè ningú ens ha ensenyat com hem de parlar. Hem après la llengua, però no a parlar-la.
A veure, potser en teoria classes de català...
Sí, però la dicció... No diria que es treballi gaire.
I la competència oral, jo crec que està abandonada, eh? A les escoles i instituts.
Això diuen les notícies. Sí,
també, últimament.
Taps de cava cap als instituts, eh? Per fer els exercicis.
No sé si haurien de ser taps de cava. Potser podem trobar una alternativa.
De cacaulat, però és molt gros. De cacaulat és molt gros.
Per favor,
ens ofegaran. A veure, fem una pausa i a la tornada...
Rafa Mora, ¿vale? Soy yo. Un chico simpático, guaperas, chulete y currante, la verdad. Porque todo lo
feia molt temps que no sentia parlar de Rafa Mora.
Jo també, Roger Garandés, però m'he llevat amb un enllaç que tu m'has passat de que Rafa Mora doncs està fent unes coses amb la seva vida i he pensat, ara hem de recuperar aquest personatge i sembla que sí, tu.
Sí, avui toca. Ara us explicarem què està fent aquest senyor.
Que no surti d'aquí amb Roger Garandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
EAE Business School patrocina aquest espai. I què serà de ell?
Puja, puja la cançó. Sí, sí, és que esperava la Marta. Esperava la Marta.
Aquí hi ha un impostor que es vol fer passar per en Juan Magán i això no ho penso permetre a la Ràdio Pública de Catalunya.
Totalment. Aquesta és una cançó que en Rafa Mora, excol·laborador de Telecinco, va fer l'any 2014 i que la Marta té raó, perquè s'assembla molt a aquesta d'en Juan Magán.
Ella se vuelve loca, lo mira y se muerde la boca.
Deu anys ja de tot plegat d'un personatge que la Juliana no sap qui és, però els que tenim una mica més d'edat que ella, coneixem, no? Rafa Mora, tu, Marta, el coneixes.
Sí, espavila.
Veus?
I tant que sí.
Ferri en tu cara.
Veus?
Jo vaig agafar molt de refilón, eh? Vull dir, ja estava començant a entrar a l'adolescència, però encara no. Però aquest tema t'ha interessat molt, Roger, perquè avui has fet un titular, que és que Rafa Mora, estrella televisió de diversos programes de Telecinco, abandona la pantalla per intentar ser policia.
Un moment. A la pantalla hi era, aquest senyor? Perquè jo
sí.
Li havia perdut la pista, eh?
Sí, sí, sí.
Seguia allà.
Tot el circuit de Telecinco Clàssic l'ha fet tot.
S'ha passat el circuit fins a un punt que ja ara estava fora, ja.
Sálvame hi era, de tertulià.
Sí, sí, durant molt temps.
Per si no recordeu el personatge, tornem-lo a posar una mica.
Rafa Mora, ¿vale? Soy yo, un chico simpático, guaperas, chulete y currante, la verdad. Porque todo lo que he conseguido en mi vida me lo he conseguido yo solito, ¿sabes? Así que... Estoy orgulloso de ello.
És un tio que durant molts anys s'ha agradat molt. No sé si es continua agradant, però déu-n'hi-do.
Va començar a fer tele a Mujeres y Hombres y Viceversa, aquell programa, quan va entrar a seduir la tronista Tamara Gorro, que al final van aconseguir sortir junts, però van tallar poc després, i ell va tornar com a tronista i es va convertir en una de les icones del programa, perquè no parava de deixar anar parletes com aquestes.
El otro día comenté que por un minuto me gustaría sentirme feo.
Yo sé que soy tan crack que ya es que la gente puede llegar a incluso cambiar su orientación sexual solo por conocerme. Ser objetivos y decir la verdad, oye, no os gusto en realidad, decirme la verdad.
Clar, és que una persona que no para de tirar aquests titulars, doncs a Telecinco el van haver d'explotar a tots els formats que tenien. Va passar per Supervivientes, per Sálvame, va tornar com a comentarista de Mujeres y Hombres, va tornar a Sálvame de Luxe fins al final, és a dir, fins fa un any.
Però doncs era aquella època que estava de moda el TT del País Valencià, sí, no? Sí. Hi havia la Ilenia també, que era una mica aquest rotllo. Mm-hmm. Sí que van tenir època daurada, aquesta gent.
El plató de Sálvame hi va deixar moments com aquests.
¿Te gustaría tener la más grande?
No, es que no, ¿sabes por qué no? Mira, te lo voy a decir de verdad, porque yo he podido entrar en todas las estancias. Yo he podido ocupar todas las estancias.
¿Y de grosor?
Pues mira, la tengo más ancha que larga, tío.
Que horror. Un tio totalment obsessionat amb el seu penis, no? Amb el sexe en general. I per tant, jo ja tenia aquí la petita sospita d'aviam què podem trobar si posem a Google Rafa Mora agressió. I efectivament... Ui. El 2010 van saltar les alarmes d'una presumpta agressió a una exparella, Silvana de Hoyos, que va denunciar el programa Enemigos Íntimos. Tot ho fan així, aquest tipus de gent. No van als Mossos d'Esquadra, no van a Enemigos Íntimos a explicar doncs, que aquesta persona efectivament doncs, exerceix
exercia violència física i psicològica contra ella. Llavors, a les catxifes vermelles i als esdeveniments, evidentment li preguntaven al Rafa per aquest tema.
Y nada, de decir eso, que estoy harto, indignadísimo, y como persona, como telespectador, al ver y notar cómo se tergiversa un tema según le interese a la gente, ¿no? O al programa o a los colaboradores. Todo empezó con un presunto acoso, decían ellos, que acabó en un maltrato ja directamente, simplemente por hacerlo más dramático, hacerlo...
Bé, ell tirava pilotes fora, deia que havia posat una querella, que estava en mans de la justícia, que era tot mentida, com era d'esperar, i tot i així, doncs això, com passa en molts casos, no hem sabut res més d'aquesta causa, el tio va seguir apareixent a tots els programes on treballava, i de fet un dels últims grans moments que va protagonitzar en aquesta casa va ser quan es va operar els pectorals el 2021.
¿Qué? Lo que yo tenía se llamaba ginecomastia, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Ginecomastia.
Vale. El crecimiento de una mama.
Claro, eso es o bien de cuando cambias de peso, coges o pierdes, subes o bajas de peso, se te puede acumular grasa, que esa es una opción, o la siguiente opción es de que cuando tienes desajustes hormonales, te subo o te baja la testosterona por el motivo que sea, pues te puede crecer, se te puede desarrollar la mama, que fue lo que me ocurrió.
En fi, no sé. Personatges d'aquests que fan històries estètiques estranyes amb totes les piruetes argumentals possibles, perquè clarament s'ho va fer per ser més guapo i perquè el miressin més, i ja està.
Ah. Per què es va posar més pectoral? Perquè jo em faci la idea.
Se'n va treure com un tros i, no sé, tot plegat feia molt de fàstic, en realitat.
Avui estava mirant aquest matí, que per això t'ho he passat, l'Instagram de Rafa Mora.
Però el cas és que ara estudia, no, aquest senyor?
Sí, aquest senyor es va quedar sense feina. Sálvame va intentar ser instagramer, perquè té 600.000 seguidors a Instagram, o sigui, podria ser influencer, però és com que no li acaba de funcionar. Llavors es veu que el desembre va fer un examen per intentar aconseguir una de les 11 places que hi ha de policia local a Alcobendas i que va haver de formar-se i d'estar en una acadèmia com de policies i tal, i que ara encara estem pendents a veure si li donen la plaça o no, perquè està arruïnat i no té pasta.
El somni del Roger, ser policia. Avui m'ha obert dient quin tant % de possibilitats creus que tinc d'un dia ser policia. Dic, bueno, crec que anem justets.
Bueno, arran d'això de Rafa Mora, que estava llegint, dic, t'imagines, un dia, mireu a l'Instagram, si en teniu ganes, perquè t'ha de venir molt de gust, d'en Rafa Mora, perquè les fotos que s'està penjant últimament té una cara totalment diferent a la de Rafa Mora que jo tenia en ment de fa, no sé, 8 o 10 anys.
És veritat, ha canviat.
Sí.
Sé tu mismo, el resto de los papeles ya están cogidos. 100%
mira, ell mateix,
doncs
aquí,
mira,
eh?
Deu estar amb el tema aquest. Laura Grau, bon Carnestoltes,
bon
que vagi molt bé. Juliana Canet, Biel Juste, moltes gràcies.
A
Marta, a Aitana, que vagi molt bé.
Ja tornaré a passar per aquí.
Sí.